Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joantí Balcells. Els bombers de la Generalitat i Protecció Civil han recomanat el confinament dels veïns de Rodonyà, a la comarca de l'Alt Camp, i de Mas Llorenç, al Baix Penedès, a causa de l'espès fum causat per un incendi en una fàbrica de tubs de plàstic. El foc s'ha originat cap a 3:15 de la tarda i crema en aquests moments tubs emmagatzemats a l'exterior de les instal·lacions de la nau, situada al quilòmetre 22 de la carretera C-51 a Rodonyà. Els bombers treballen per controlar les flames i retiren el material inflamable del voltant manualment. S'han activat 12 dotacions de bombers i els treballadors de l'empresa han estat evacuats preventivament i no consten persones ferides. La columna de fum és visible a bona part del camp de Tarragona. I Joaquim Boada, secretari general de FECAS Arma, ha denunciat al Tot anirà bé de Ràdio Estel que, al seu entendre, el tancament de l'oci nocturn no ha servit per millorar la situació de la pandèmia amb les dades de la resta de comunitats sense tancar l'oci nocturn a la mà.
Però el que m'indigna més és que hagi sigut per res, no? Tot inútil, ineficaç i sense cap tipus de consecució de cap objectiu que perseguia la Generalitat. La Generalitat es pensava que tancant l'oci nocturn legal la gent s'aniria a dormir i, evidentment, la nit mai es tanca, la nit es transforma. I, per tant, la gent el que ha fet és anar a festes il·legals, bueno, festes privades, a Botellot, i la gent s'ha contagiat molt més que el que hagués fet en un espai controlat, amb mesures sanitàries, amb mesures de seguretat.
Boades ha afirmat que s'han arribat a unes dades que s'haurien arribat també sense sacrificar empreses d'oci nocturn, també que la Generalitat ha fracassat en veure'ls com un problema i no com una solució, un fet que, diu, els ha sentenciat a mort perquè les ajudes que reben són insuficients per suplir les pèrdues del sector. I en política, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, descarta dimitir pel cas Juvillan. Ha parlat al Tot anirà bé de Ràdio Estel Francesc de Dalmases, diputat de Junts per Catalunya al Parlament.
Dividits perdem sempre. I, per tant, tard o d'hora, aquesta doctrina Borràs de dir és que això només ens en sortirem junts s'imposarà, perquè és l'única manera de fer les coses. Jo crec que vam començar bé i que no hem sortit tot el bé que ens vam comprometre, perquè vam dir que entràvem junts i sortíem junts d'això. El que sí que puc dir, perquè aquest matí ho deia la presidenta Borràs i jo ho comparteixo completament, però a mi sí que m'ha sorprès i m'ha dolgut que hi hagués com certa alegria dins de l'independentisme de que la cosa no hagi acabat bé, i això no ens ho podem permetre. A mi això em sembla terrible. Aquestes ganes de dir, ho veus? Com no hi havia altra, i tant, que hi ha una altra manera de fer les coses.
Des de Junts han tancat files amb la presidenta del Parlament i han defensat que des del primer moment va assumir tota la responsabilitat en les possibles accions per defensar l'escó de Juvillà. Insisteixen que la presidenta de la cambra va presentar una proposta col·lectiva i unitària que desobeís des de diferents fronts de l'independentisme. I d'altra banda, durant la roda de premsa de fa poca estona, Junts per Catalunya ha afirmat que no tenen previst demanar el cessament de l'actual secretària general de la cambra, Esther Andreu, que va ser qui va acabar fent efectiva aquesta retirada de l'escó, amb el cas Torra. Junts sí que va demanar el cessament del llavors secretari Xavier Moró. L'Audiència Nacional ha reobert la causa judicial contra el president de Repsol, Antoni Brufau, i l'expresident de CaixaBank, Isidre Fainé, per la contractació de l'excomissari José Manuel Villarejo. La secció tercera de la sala penal ha estimat els recursos de la Fiscalia Podem i l'empresari Luis del Rivero contra la interlocutòria del jutge Manuel García Castellón, de 29 de juliol de 2021, que va acordar l'arxivament provisional de la peça de l'operació Tàndem que afecta Brufau, Fainé i les seves empreses respectives. Els jutges consideren que hi ha indicis de delicte i per això han acordat deixar sense efecte l'arxivament decretat fa mig any. I ara els esports amb Carla Buigas.
Avui a les 9 del vespre l'Espanyol tanca la jornada de Lliga Sant Mamés, un Espanyol que no ha guanyat encara en el que portem d'any i que es troba actualment a la 13a posició de la classificació. Tot i la mala ratxa, el tècnic Vicente Moreno confia en el seu equip.
Quan nosaltres fem les coses bé i anem al màxim i donem el màxim nivell que tenim, li podem guanyar a qualsevol, no? I esa és la idea. Lo primer, estar nosaltres molt bé, és el que tenim que fer.
Els blanquiblaus afronten el partit sense Raúl de Tomàs, que es baixa per sanció. I el director esportiu de l'Ajax neerlandès, Mark Overmars, ha estat acomiadat per assetjament sexual. Overmars enviava missatges de contingut sexual a les treballadores del club i l'equip ha fet públic avui en un comunicat després d'una investigació que el qualifiquen d'inapropiades aquestes accions. Overmars va ser també jugador del Barça entre el 2000 i el 2004 i també ha fet un comunicat on s'ha mostrat molt avergonyit. I en els Jocs Olímpics de Pequín, la russa Camila Valieva, de només 15 anys, s'ha emportat l'or en el patinatge artístic. Ha fet un exercici impressionant convertint-se en la primera patinadora de la història en fer un quàdruple salt en uns Jocs Olímpics. També ha estat protagonista la neerlandesa Irin Wust, que amb 35 anys ha guanyat la seva sisena medalla d'or de la seva carrera al guanyar els 1.500 metres de patinatge de velocitat. Aquesta és la 12a medalla olímpica de la patinadora.
Gràcies, Carla. Més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 4 i 6 minuts, jo no sé vostès, però jo m'he quedat absolutament enganxat i amb ganes de més, a la tertúlia. Avui tertúlia política, més política que mai, diria, perquè certament els arguments que teníem al damunt la taula doncs evidencien aquest moment delicat, no?, a les relacions entre els diferents partits polítics i concretament els partits que formen part allò que en diem del pinyol independentista, no? Ha quedat ben palesa les diferències que en aquest cas hi registra entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, no?, després de tot aquest cas de la presidenta del Parlament. Però passem plana. Passem plana perquè hem de parlar d'una cosa que a mi em fa molta il·lusió, d'una banda, que és el BC Negre, i que em fa una mica de pena, d'una altra, perquè parlar de BC Negre i no parlar de Paco Camarasa és com que et falta alguna cosa. Andreu Martín, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs parlem de Paco Camarasa.
Quina alegria.
Que sempre recordar un gran amic.
Deixa'm dir-te quina alegria abans de tot a retrobar-te. No. Andreu Martín i jo tenim una relació guadiana de tota la vida, que sempre acabem coincidint i durant molt de temps, no?
Des d'allà a la tele amb el...
Amb l'Enrique Rubio, no? Fa mil anys d'això, fa mil anys d'això. Com estàs, Andreu?
Molt bé, molt bé.
Amb llibre nou, eh?
Bueno, amb llibre nou i ja quasi...
Amb un altre.
Llibre nou.
Perquè, que raro, eh?
Home, perquè aquest dia el vaig entregar fa temps, sí.
Que
passa bé. Que ara l'han editat de cara a aquesta BC Negra i aquesta BC Negra és el moment del lluïment.
Dèiem que era interessant recordar la figura del Paco Camarasa perquè efectivament parlar BC Negra... BC Negra és un fill, és una filla. Sí. Del Paco Camarasa, no?
Sí, sí.
D'aquella negra i criminal, no?
Sí, sí, encara que hi ha gent que, per exemple, el Sergio Vilasanjuan, que em sento amb l'obligació de citar-lo, ja que parlem del tema, perquè ell reivindica que, bueno, que també, o que va ser, diríem, la punta de llança, que... El Paco Camarasa va ser el concepte, el creador del concepte, i bueno, després va rebre pues, moltes ajudes per poder arribar a on probablement ell solet pues,
no hagués arribat. No? Bé.
I sí, sí, la BC Negra tenia el seu caràcter, la seva manera... Igual era la negra i criminal, era la llibreria negra i criminal corregida i augmentada.
Certament. Doncs aquella negra i criminal es distribueix per un munt de llocs, per un munt de punts, perquè ens agrada la novel·la negra, que és una de les grans constatacions a les que hem arribat, no, Andreu? Que és un gènere que ens enganxa a tots, no?
No, jo crec que és més important que el fet de que ens agradi, de que ens agradi a tu i a mi i a molta gent, sinó que realment havia estat molt bandejada. Mm-hmm. Va estar bandejada fins i tot quan el Vázquez Montalbán i tota la colla van participar en allò que es va dir el boom de la novel·la negra, finals dels 70, principis dels 80... Allà era un crit de llibertat. La dedicació a la novel·la negra era un... No volem entrar dintre de l'estament de la literatura quotidiana, allò que el Vázquez Montalbán anomenava la literatura subnormal, I el Juan Madrid deia la literatura ensimismada.
Que maco, eh? Que maco és.
I vam dir, escolta, volem escriure històries com Déu mana. I ens vam dedicar a la novel·la negra, a la novel·la policiaca. Però va ser un esclat, allò. I de seguida vam tornar amb aquella indiferència que els intel·lectuals tenien per la novel·la negra que hi havia hagut abans. Llavors vam ser pocs els que vam resistir i vam continuar publicant novel·la policiaca o novel·la negra, fins i tot quan no estava de moda. Mm-hmm. Però a poc a poc, i jo és el moment de tornar a esmentar en el Paco Camarasa, amb aquesta feina de sapa, de poc a poc anar creant, el Paco Camarasa va aconseguir posar la novel·la policiaca en el prestatge de les llibreries, però per sempre. Mm-hmm. No com una moda, no com un boom, sinó com un fet cultural que està aquí per a aquell que li agradi el fet cultural. Ara ja no cal que els autors diguem que la novel·la negra és la millor de totes, l'única que denuncia la recuperació de la literatura costumbrista, que totes les demés són feixistes i nosaltres som els únics d'esquerra, que tot això es va arribar a dir, tot això es deia, eh? Ara ja no cal. La literatura policiaca és el que és, i no cal dir que és millor ni pitjor, és la que és, i està en aquell prestatge. Si a vostè li agrada, vagi a la llibreria i busqui en aquell prestatge i la trobarà. I això és guanyar molt, perquè això és el que la novel·la policiaca o la novel·la negra sempre havia sigut, sempre ha sigut i continua sent, a Anglaterra, a França, sobretot a França, a Itàlia, amb el giallo, a Alemanya, en els països on realment hi ha una cultura literària sòlida, això sempre havia passat. I aquí jo crec que per fi ho hem aconseguit.
És un esforç de molts anys, és un tipus de literatura que, a més, ha fet entrar molta gent jove en la literatura. Tu has escrit molta novel·la juvenil.
Sí.
I ho veus.
Que I policiaca.
No, efectivament, aquí anava, no? I veus com, efectivament, es creen autèntics addictes des de molt joves, coses que entenc perfectament, perquè jo sóc un malalt de la novel·la negra, a mi m'agrada molt. Però ho entens perfectament, no? Que és aquella cosa que la tastes i després és molt difícil deixar-la de banda, no?
Sí.
Fins
i tot a mi, que siguent autor, evidentment he d'estar al dia, però no puc estar al 100% al dia perquè també he de llegir altra literatura. He d'estar, vamos, jo m'imposo la feina d'estar al tanto de la literatura més àmplia possible.
És una feinada, això, eh? És una feinada, eh?
Bé, sí, forma part de...
La feina d'escriptor, no?
Sí, sí.
O sigui, la feina d'escriptor comporta ser un lector, lògicament.
Sí, però jo sempre em preocupo molt de dividir, eh? Hi ha molta gent que ho confon, hi ha gent que diu... Jo escric perquè m'agrada molt llegir, en un moment. A tu t'agrada molt llegir, doncs llegeix. Escriure, escriu. Perquè s'ha de saber separar el concepte d'escriptor del concepte de lector.
Clar.
Que són contraposats.
Clar. A la vegada és que per escriure, m'imagino, i més per escriure aquesta novel·la policíaca, un ha d'estar atent a tot el que passa al voltant, no?
Sí. T'has d'alimentar... Bueno, jo crec que per escriure policia com per escriure qualsevol cosa. T'has d'alimentar del teu entorn.
Ara direu que estic boig. Sí. És l'últim llibre que s'ha reeditat, efectivament, com comentava l'Andreu fa un moment, amb motiu d'aquesta BC negra. Què és aquest ara que direu que estic boig?
Bueno, és la meva última bogeria. Jo fa un temps que potser em sento al mateix temps que jubilat, em sento alliberat d'obligacions extres. Jubilat també vol dir jubileu, vol dir alegre, vol dir content.
Clar.
I aleshores amb moltes ganes d'escriure el que em dóna la gana. De fet, és constatar que des de que vam començar a escriure en aquells anys 70-80 que em referia abans, ja escrivíem el que ens donava la gana.
És que jo anava a dir, jo sí, que et conec des de fa molts anys, tu sempre has escrit el que t'ha donat la gana.
Sí, sí, sí. Sí, però sí. Però quan depens molt econòmicament del que fas...
És veritat, però tu sempre t'ha anat bé, família, això. És a dir, has venut molt, Andreu.
Sí,
sempre has venut molt.
Sí, però estàs més preocupat Estàs més preocupat per un... Estàs preocupat amb molts més fronts. Quan el teu únic front és seure a escriure...
Escriure.
I ja m'ho explicareu, si us agrada o no us agrada. Estàs més alliberat i llavors et trobes, com et diria jo, no sé si... Més àgil, més...
Més lliure, doncs.
Més flexible. La paraula seria flexible.
Jo anava a preguntar, aleshores, si aquesta novel·la, per exemple, que és la de l'Andreu Martín, sense càrregues, anem a dir, entre cometes...
Sí, ara, sí, ho has dit bé.
És la novel·la més Andreu Martín?
Porto una... Bueno, aviam, sempre...
Anava a dir, no aquesta, sinó les últimes, les que s'han escrit sota aquest paràmetre, no?
Sí, però sempre l'última novel·la és la més Andreu Martín, eh? L'última és aquella de la qual respons més immediatament, perquè l'acabes de fer tu i ara.
Ah.
I hi ha novel·les que, a mesura que es distancien, acabes perdent-les de vista i acabes identificant-te menys amb elles.
Ah.
Jo ara tothom em parla del meu pròtesis. Ah, sí, el teu pròtesis. Coi, el meu pròtesis... Fa, jo que sé, 40 anys que la vaig escriure, jo ja la tinc oblidada. Aquell era un altre Andreu Martín. Aquest, l'Andreu Martín, d'ara direu que estic boig, doncs és l'Andreu Martín d'ara, perfectament.
És com quan un retroba una carta de fa molts anys, no? Que dius, ollo, no? Jo era aquest, no?
Sí.
A tu t'heu passat una mica.
Sí, jo deia aquestes coses. Sí.
Home, a nivell de literatura segurament hi havia un punt de meditació més gran que no pas en una carta, no? Escolta'm, ara dieu que estic que boig. Explica'ns la història. El protagonista és un home, no? Es diu Francesc Escàs.
Sí.
I és un home que pateix diverses malalties mentals.
Bé, o com a mínim està diagnosticat d'alguna malaltia mental.
Uh-huh.
Jo el que vull remarcar d'aquesta novel·la és que està escrita en primera persona i llavors el gran desafiament, el gran joc que a mi em divertia abans de posar-m'hi, era el fet d'explicar una història des del punt de vista d'una persona que no és fiable.
Què vol dir, una persona no fiable?
Que a mesura que et va explicant el seu entorn, te n'adones que t'explica coses que no són veritat, que no poden ser veritat, que veu al·lucinacions, que sent veus, que no toca amb la realitat exactament. Llavors el desafiament era aquest senyor del que al cap d'unes quantes pàgines ja me n'adono que no me'n puc fiar de res del que diu, perquè diu coses rares que no poden ser, aquest senyor m'explicarà amb la seva veu una història que el lector descobrirà que és perfectament coherent, que t'està explicant una realitat, que no és com... no està passant el que està dient el personatge, però has d'aprendre a llegir entre línies i descobrir que t'està explicant una història policiaca, per dir-ho d'alguna manera, tradicional. És a dir, hi ha hagut un assassinat en una casa de pisos, la víctima és una senyora que era molt amiga d'aquest xiquet, que és un dibuixant de còmics una mica trastornat, que viu allà al pis i que té el pis fet un caos perquè ell viu d'aquesta manera. Naturalment, en una escala hi ha un assassinat d'una senyora que sembla que no hi ha motiu per haver-la matat i hi ha un senyor diagnosticat com malalt mental, la policia el primer que pensarà...
Passa a ser sospitós directament.
Serà cap a ell.
Clar.
I ell ho sap, perquè ell sap que... de quin peu calça. Llavors, a partir d'aquí, explico d'això, l'evolució d'aquest xicot conscient de la seva malaltia, de les seves limitacions, amb les seves dèries, que se li va al cap contínuament, però que, diríem que detingut per la policia, retingut per la policia i compareixent davant d'un jutge i anant a parar en un sanatori mental, entre altres coses, mentre viu tot això, ell prendrà la decisió d'esbrinar qui cony va matar la seva amiga. Això, diríem que l'esquema bàsic, l'estructura bàsica, és molt de novel·la policiaca tradicional.
Donen ganes de deixar-te aquí parlant sol per anar a comprar ràpid el llibre. És que l'argument és boníssim, eh?
És
boníssim, Andreu.
Ell, a més, íntimament, ell és un assassí en sèrie vocacional.
Que fora, això.
Ell creu que és un assassí. Ell, o sigui, el primer que creu que és un assassí és ell, i que, per tant, ha d'ocultar coses a la policia. Però no està segur de quines coses ocultar, perquè no se'n recorda de res del que va passar. Però ell creu que... I de seguida elabora el pla per matar la segona víctima. Perquè, clar, si ja s'ha atrevit a matar la primera, ell, que és vocacional, ell creu que té el gen dels assassins. Ell creu que el seu pare era un assassí i ell és un assassí, i, per tant, a ell li correspon matar. Però ha sigut prou astut al llarg de tota la seva vida per no matar encara. Perquè sap que els assassins en sèrie, la víctima que els delata sempre és la primera. Perquè la primera és la més intuïtiva, on cometen més errors, és la que viu més a prop de casa seva, etc. Llavors ell procura anar amb compte, soc assassí en sèrie, però no ens precipitem perquè el primer assassinat és el que em pot condemnar. Diríem que aquesta és la filosofia d'aquest xiquet Frank Escàs.
Però és un boig molt poc boig, no?, en algunes coses. Mira, no és que potser la bogeria té això, no?
La base del personatge té aquell acudit, saps, aquell que li deia, però vostè no està boig, vostè està aquí, com és que està en aquest manicomi si no està boig? I va dir, perdem, jo estic aquí per boig, no per tonto.
Que bo.
El Frank Escàs està com una campana, però no és tonto. Al contrari, sap raonar i sap construir molt bé. Una de les coses que quan estudiava psicologia em va impactar més, una de les coses que em va impactar més, va ser els bojos que saben que estan bojos, però que procuren dissimular-ho, perquè saben el que això els hi pot comportar.
Yeah.
És a dir, per dir-ho amb una mica amb caricatura, però ens entendrem, la persona que veu nanets verds, però no ho diu a ningú, perquè sap que si diu estic veient nanets verds, diran estàs boig. Això ho saben.
Saben que aquells nans verds no són reals.
Formen part de la seva malaltia, però hi són. Sí. És a dir, aquesta és el compaginar la que és una manera de tractar de la realitat i la ficció.
De fet, el personatge en qüestió sent veus i té una estranya relació, que a mi aquest tema em fascina, amb una mèdium televisiva, però a través de la televisió, no?
Sí.
Considera que ell es comunica, efectivament, amb aquesta senyora.
Bueno, ell creu que aquesta senyora parla directament per ell.
Sí.
Li diu pel nom i parla directament per ell, però diríem que al començament de la novel·la el que més l'impacta és baixar a fer el cafè amb croissant en el bar de baix i trobar-se-la. Es troba a la mèdium. I llavors, clar, ha de parlar amb ella, perquè ara ja parlaran sense televisió. És una mèdium, curiosament, la que es troba en el bar, que no s'assembla gaire a la de la tele, però ell sap que a la tele les vesteixen diferent, les maquillen, els hi canvien l'aspecte, però ell la reconeix immediatament, no? I llavors es troba amb una noia encantadora que a qui se li seu un senyor a la taula i li dona conversa.
Quina història, Andreu. És boníssima, eh? És boníssima. Sempre m'ha sorprès aquesta capacitat teva per dissenyar uns paratges realment complexes, no? Sobretot perquè, coneixent-te, tu no tens res a veure amb aquest tipus d'històries.
Bueno,
que jo sàpiga, que no sé si veus nans o no. Per la teva informació estem tu i jo sols ara mateix aquí a l'estudi. De tota manera, el món de la malaltia mental és un món apassionant, no? Ara que, per exemple, avui veia, mentre estàvem fent el programa, veia un anunci a la televisió que la propera marató serà per les malalties mentals, perquè efectivament ens ha deixat molt tocar tot aquest tema del Covid, no? O sigui, fer una ullada al que pot representar una malaltia mental a una persona, des del punt de vista literari, et dona un camp absolutament insospitat, no?
Bé, a mi, mira, en el fons, la novel·la policiaca és un àmbit de desconegut. Uh-huh. Parlem d'un món desconegut en el que no pertanyem, la majoria de lectors i la majoria d'escriptors no pertanyem en el món de la delinqüència.
Uh-huh.
Ens fascina aquest món, però sobretot ens fascina perquè sabem que estem convivint amb ell cada dia, cada hora.
Clar.
Sabem que aquest món existeix. Hi ha lladres, hi ha assassins, hi ha traficants de droga.
Hi ha més informatius, sense anar més lluny, no? Sí.
Sí, però hi poden estar aquí mateix. És a dir, si ara anem a prendre un cafè aquí davant, els senyors que estiguin parlant al nostre costat, pot ser que estiguin parlant de matar una persona.
Clar.
Pot ser, perquè en algun lloc de Barcelona hi ha algú que està parlant de com matar una persona i per què no ho podem tenir a prop. Aquesta convivència amb mons desconeguts i estranys, on pot passar qualsevol cosa, és una cosa que em fascina des de fa molt temps. És la novel·la policiaca, i jo aquí, a la novel·la policiaca, que ja és això, li he afegit aquest altre món de gent que viu al teu costat i que potser no està veient la realitat com tu la veus.
La qual cosa encara li dona un plus d'inquietant, segurament, no? com a lector. Això està molt bé. És que ens agrada aquest punt d'inquietud, no? De quan estàs llegint... És magnífic quan estàs llegint novel·la negra al llit i de sobte sents un soroll.
Ah, sí, sí.
I dius, jo a aquestes alçades de la vida això ja no m'hauria de passar. No, però tens una... A tu passa encara també això, no?
A mi sí, clar, sí, home, i m'agrada que em passi. Em passa fins i tot quan estic escrivint.
Però ja no mires sota el llit, no? Andreu.
Sota... Però si el soroll ha vingut de sota el llit.
Bueno, clar, lògicament. Està amb nosaltres el comissari de la BC Negra, un gran escriptor, una persona a la que admirem profundament. Carlos Tanón, què tal? Bona tarda, Carlos.
Bona tarda.
Com ho portem, això?
Bé, doncs aquí fa els primers dies i bé, molt il·lusionat i amb moltes ganes d'un festival que per si podem fer presencial, no? L'any passat es van quedar 10 dies abans de començar el festival, va haver de fer-ho tot telemàtic i no és el mateix, evidentment.
És més que amor frenesí, eh?
Totalment.
Déu-n'hi-do. Dos grans, en aquests moments de la novel·la policíaca amb nosaltres, l'Andreu Martín, el Carlos Tanón, que està vivint, clar, lògicament, com a comissari que és...
Els dies més agitats de l'any.
Uns dies més negres que mai, en el millor sentit de la paraula, no, Carlos?
Sí, sempre és... Sempre tens allà que, bueno, intentes fer el festival, però mai saps si la gent vindrà, si no vindrà, si passarà alguna cosa amb els autors... Estem tots amb els positius i els negatius dels PCRs.
Ah, clar.
I bé, però bueno, molt il·lusionat, la veritat és que és un luxe poder participar en el festival i poder veure tants companys i la veritat és que és un regal, la veritat.
Clar. Quins són els grans titulars que ens porta aquesta edició de la BC Negra?
Bé, doncs, a part del Premi Pepe Carballo, que aquest any ha recaigut amb el Don Winslow, diguem, d'una banda, doncs, aquesta fornada d'autors anglesos, no?, que en certa manera, des d'un punt de vista molt clàssic, han agafat la literatura d'espies, la literatura de detectiu, com l'Alan Pass o el Mike Herron, que vindran. Tindrem a Irving Welles, avui tindrem el Sergio Ramírez, que és un dels grans autors en general i també de la novel·la negra, que ve de Nicaragua, on està Madrid per problemes polítics que no... Demà tindrem a Eduardo Mendoza.
Hola? Caram, ha dit Eduardo Mendoza i s'ha tallat la comunicació. Què tindrà Eduardo Mendoza? No?
Sí.
No sé. No, ara intentarem recuperar aquesta conversa amb el Carlos Tanón, perquè m'hagués agradat preguntar-li sobre el lema d'aquesta BC Negra, que és aquí demà, perquè reivindica l'ésser humà per sobre la tecnologia quan no podem entendre-la. És a dir, que tela, el significat que pot comportar això, no? Hi ha molta matèria aquí, no?
Per tant, això és molt Carlos Tanón.
Sí,
Això és molt de l'esperit d'ell. Igual que parlàvem de l'esperit de Paco Camarasa, evidentment el Carlos Tanón li ha donat a la BC Negra una dimensió, un concepte molt interessant.
És interessantíssim. Efectivament, ara recuperarem... De moment, mentre recuperem aquesta comunicació amb el comissari del BC Negra, recordar que el llibre es diu Ara dieu que estic boig.
Ara direu.
Ara direu, no?
Ara direu que estic boig.
Això, de l'Andreu Martín, efectivament. Paco Camarasa. Ai, he dit Paco Camarasa? Carlos Tanón. Hola, Carlos.
Ara.
M'ha vingut directament. Mira, estàvem parlant ara fa una estona el Paco Camarasa i m'ha vingut ell al cap.
Ojalà pogués estar aquí amb nosaltres xerrar una estoneta, de veritat.
Mira, justament estàvem parlant d'ell perquè quan he comentat que el lema d'aquest any era aquí demà, em deia l'Andreu Martín, això és molt Carlos Tanón, no? El tema de la tecnologia, el tema de l'ésser humà per sobre de la tecnologia, quan no ho podem entendre, deia que era molt cosa teva, molt collita Tanón.
Bueno,
no ho sé, però bueno, sí, intentem que cada any el festival tingui com un leitmotiv, una mica pel que no sigui una qüestió de replegar autors d'una manera gairebé sistemàtica, doncs,
I sí, doncs una, creient que la idea és una mica que la tecnologia és tan violenta i tan ràpida que no es dona temps d'entendre res, no? I aleshores la literatura negra es pot ajudar a vertebrar un relat que s'expliqui què està passant i imaginar un futur, perquè realment quan eren nens o quan eren jovenets imaginaves el futur i t'ho podies imaginar. Ara el present és tan bèstia que no tens possibilitat d'imaginar el futur, no? I creiem que les novel·les i les ficcions ens poden ajudar una mica a pensar què està passant, no?
Fixa't que estava pensant que efectivament la tecnologia avui ens permet dibuixar una història policíaca de novel·la negra a gent que no surt de la seva habitació, no?
Totalment, però bueno, jo crec que estem creant aquesta sensació de que també és realitat el que no succeeix en el món físic, diguem, però no deixa de ser una... No deixa de ser perillós, no deixa de ser una miqueta alternatiu, perquè aleshores només penses que tu tens raó, només penses que la gent pensa com tu, i realment creus que pots fer-ho tot. Jo crec que, no sé, hem de baixar al carrer, hem de conviure la gent, hem de relacionar-nos d'una altra manera, no? Perquè som humans, som éssers humans, no som cíborgs, no? I jo crec que encara que moltes vegades la tecnologia i el fet que puguis estar aïllat és una cosa que s'atrau molt, és molt llaminera, jo crec que té molts perills. És a dir, hem de pertanyar. I també el festival va bé, per exemple, per defensar que tota la gent que escrivim el gènere pertanyem a una tradició. És a dir, que no... Sembla que a vegades cada llibre que surt és la recarava i que ha inventat tot, no? I som peces amb una tradició i això crec que és molt important i és molt maco.
Carlos, a veure si quan acaba tot això ens vens a veure un dia i parlem amb calma. És evident que mentre fins al dia 13, que hi ha el BC Negre, el Carlos Tanón és un home lligat a un compromís, a una agenda, a un no parar d'actes, d'esdeveniments, d'informacions, però més enllà del dia 13, a veure si que parlem un dia amb calma tot plegat. L'enhorabona, eh? Moltíssimes gràcies, Carlos.
A vosaltres.
Una abraçada, bona tarda.
Bona tarda.
És curiós, perquè efectivament aquesta irrupció a la tecnologia, Andreu, estava pensant, ara que, per exemple, estan amb tot el tema de... que ja merder avui amb el Zuckerberg, i si tindrem Facebook o no Instagram, però vaja, tot sembla indicar que aviat tots tindrem pràcticament un element nostre dins la xarxa que es mourà. Això obre unes possibilitats literàries magnífiques, no?
Mira, obre moltes possibilitats literàries, tantes que a mi se m'escapa.
Ja.
Vull dir, a mi moltes vegades la inquietud per tot això, pel món virtual, em fa pensar, m'agradaria escriure una novel·la sobre aquest tema, però el trobo tan llunyà ja. De mi, de la meva vida, del meu aprenentatge, el trobo tan remot i tan aliè que no sé si veurem cor mai... No es pot dir mai, perquè jo he dit que no escriuria mai d'alguns temes i al final he caigut de quatre potes i com més ho deia, més perill hi havia d'escriure. Però el que passa amb la tecnologia i amb la imatge, sobretot, és que concreta molt i ens fa perdre de vista el món abstracte.
Sí.
Això és importantíssim, perquè l'abstracció... amb l'abstracció es basa el progrés. El progrés i el fet de pensar i el fet d'elaborar de cara... Lo concret ens ancla.
Saps en què es nota molt això? Mirant els nens.
Sí.
Si els nens estan jugant, s'estan avorrint, allò, m'estic avorrint, i tu no li dius res. I el nen juga i crea.
Sí, sí.
Crea, no? Acaba muntant-se una pel·lícula de tal no sé què. Com li engeguis la tele?
Sí, sí.
Com li poses un vídeo, ha desaparegut el nen. Passa a ser un objecte passiu, absolutament, no? Mentre que l'altre és l'activitat, és el... No?
Bueno, cada dia del món jo em trobo gent que em diu... ets escriptor. Jo llegeixo poc, perquè quan arribo per la nit a les 9 de la nit, després de tot un dia de feina, no tinc el cap per posar-me a llegir. Què vol dir això? I llavors em poso a veure la tele. Què vol dir això? Que veure la tele no costa cap esforç. I, en canvi, llegir un llibre sí que requereix un esforç. L'esforç creatiu de tot lector. Perquè hi ha una cosa que últimament estic reivindicant. I la vaig dient i em trobo que la gent se sorprèn i diu no m'ho havien dit mai, això. Dic, hosti, el lector és la part creativa de l'altra banda del llibre. Nosaltres, el llibre és un missatge amb clau, un missatge codificat des de les lletretes, vull dir, les codifiquem amb un tipus de lletretes que si tu coneixes les lletretes podràs llegir el llibre, si està en cirílic o si està en grec probablement no el podràs llegir.
Clar.
I si té lletres com les que tu coneixes, les llatines, però està en euskera, tampoc t'entendràs. És a dir, hi ha tot un desxiframent d'un missatge en clau en el qual l'únic que ho fa, l'únic protagonista, l'únic creador, l'únic que posa imatges en aquest llibre és el lector. I això significa un esforç i una feina. I això és una mica com exercitar-te en el gimnàs. Si tu t'exercites en el gimnàs, acabes fent de l'exercici una feina que és saludable i, a més, gratificant. Si no t'exercites habitualment, hauràs de fer un esforç físic qualsevol i et semblarà un rotllo horrorós.
Quan ja estàs una mica més exercitat, és aquell moment en el que la ment ja no dona més de si i, per tant, necessita llegir una mica, no?
Clar.
Andreu Martín, quin gust retrobar-te davant dels micròfons, està venir de tant en tant.
Igualment et dic.
Quan publicaràs el següent llibre?
Vull, estic amb ell i m'està costant una mica. Vull dir que si he de complir les dates compromeses amb el meu editor, ja cal que me'n vagi corrents cap a Sant Cugat per posar-m'hi immediatament.
Molt bé, una abraçada molt gran. Gràcies, Andreu.
Gràcies per tenir-me aquí i ha sigut una alegria molt gran veure't.
El mateix, gràcies, Andreu. Senyores, senyors, 4:36 minuts. Ara anem a fer una cosa, anem a rebre a l'Antonio Bolinches, que és el nostre psicòleg de capçalera, que el veig ja que està per aquí, ja, i anem a parlar d'un tema realment interessantíssim. Anem a parlar de discutir. És bo o és dolent discutir? És millor a vegades callar i deixar que els altres tinguin raó? És més intel·ligent o fer-ho? O en realitat hem d'insistir perquè l'altra persona ha de veure la llum de la vida? En fi, ara en parlarem de tot plegat i a més saludarem a l'escriptora i autora del llibre Tenir sort a la vida depèn de tu, Xènia Vives. Avui ens ha quedat un programa amb molts de llibres perquè ens agrada, perquè no tenim el dia per això, saben? En fi, que fem una pausa i tornem ara mateix.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Hi ha melodies que et transporten a llocs que coneixes molt bé. Els diumenges a les 11 de la nit a Ràdio Estel, cinema, sèries de televisió i musicals, les bandes sonores més emblemàtiques. Els diumenges a les 11 de la nit, les millors bandes sonores a Ràdio Estel. Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ns en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega-te-la. Els diumenges a 8:45 del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 8:45 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín. Running through the strange light, chasing all them green
lights, throwing up the shade for a little bit of sun. Una mica més de 20 minuts per arribar a les 5 en punt de la tarda. Després de les 5 farem aquella cosa que ens agrada molt, que és fer córrer el rellotge. El tal setmana com aquesta, amb una coincidència, triple coincidència, realment bonica, perquè en aquesta setmana hem trobat
l'aniversari del Club Super 3, l'estrena de Maricel i el debut a la Fórmula 1 de Marc Jané. Tot això li donarà vida als següents 30 minuts, aquells que aniran després de les 5 en punt de la tarda. No sé si has vingut amb moltes ganes de discutir, Antoni Bolinches, o no? Hola, bona tarda, Antoni.
Ja saps que no, jo sóc poc discutidor. És més, crec que quan més segur estàs, menys discuteixes.
Estic bastant d'acord.
I que la majoria de persones discuteixen no per convèncer l'altre, sinó per convèncer a si mateixos el convèncer l'altre.
Perquè, clar, una altra cosa seria per què és tan important tenir raó, no?
Ah, aquesta és la qüestió. És més, si tu creus que la tens, no cal afirmar-la.
Clar.
I si no la tens, tampoc cal defensar-la.
Per què ens costa tant callar, a vegades?
Perquè tots necessitem autoafirmar-nos en funció del nostre grau d'inseguretat.
Uh-huh.
A més seguretat, ja no necessites afirmar-te. Per això, les persones menys discutidores són les persones més segures, més assenyades. De fet, un savi, que seria l'excel·lència de la maduresa, no discutiria mai.
Però hi ha gent que s'enfada si no discuteixes.
Sí, perquè entenen el perquè. T'estan dient... No tens en compte el meu punt de vista. Per tant, estàs depreciant el meu punt de vista i, per tant, jo em sento qüestionat per la teva ignorància, quan no vol dir que tu l'estiguis ignorant. Simplement estàs acceptant el seu plantejament, però no el tens per què compartir. I perquè no el comparteixis, tu no necessites qüestionar-ho ni discutir-ho. És quan tu li dius... Ah, doncs pues, si tu ho veus així, cap problema.
Uh-huh.
Recorda l'acudit de l'Eugeni?
No me peleo con nadie. Exactament. Diu, hombre, por eso no sé... Diu, el saben o no? El saben aquel? Que diria l'Eugeni, no? Diu, el saps o no?
Sí.
Sí, el José Matosas el sap, l'acudit o no?
Li expliquem.
No el sap, li expliquem?
Mira.
Significa que les noves generacions no saben els acudits de l'Eugeni? Sí. Una vegada li vaig preguntar a un noi de 25-26 anys
ja.
Si sabia qui era Supertramp i em va dir el president dels Estats Units. Clar, a partir d'aquí els hem d'explicar tot, no?
Com canvia el paradigma.
I tant. Diu, oiga, ¿qué hace usted para conservarse
Oye,
tan
usted
joven?
Oye, ¿cómo lo hace para conservarse tan joven? Dice, mire, no discutiendo con nadie. Digo, hombre, por eso no será. Digo, vale,
bueno, pues no será por eso. És que és meravellós. És exactament la qüestió que explica exactament què estàvem dient, no?
Exactament.
Està amb nosaltres Xènia Vives. Xènia, què tal? Bona tarda. Hola, Xènia, bona tarda.
Hola, bona tarda, com sentiu?
Ara perfectament, com estàs?
Molt bé, i vosaltres? Un plaer ser aquí amb tu, Toni, i amb l'Antoni, que ja hem coincidit altres vegades.
Ahà,
sempre un plaer.
I tant que sí, el mateix et diem, Xènia. Sota'm, que ens ha agradat molt el teu llibre, i com avui volem parlar de discutir, de no discutir, de tenir sort a la vida, de sentir-nos bé, en definitiva, hem pensat que era absolutament imprescindible que estiguessis avui amb nosaltres al programa.
Que bé, doncs me n'alegro.
Ets de les persones que t'agrada la discussió o no?
Realment no. Sóc una mica més com l'Antoni, però sí que tinc un parell de preguntes que són, per mi, bastant infal·libles quan em plantejo si hauria de discutir per un tema o no.
A veure.
I aquestes preguntes són molt senzilles. Són amb qui vaig a discutir?
Clar.
I per què vaig a discutir? És a dir, amb qui? És algú que m'he creuat a la caixa del supermercat? És a dir, que no conec? Que no és important per mi? O és algú com una parella, una persona de la família, que és algú que m'és proper i que m'importa? I per què discutim, com deia l'Antoni? És per tenir la raó, si és en aquest cas, no cal ni començar, o és per posar límits personals, fer entendre la nostra opinió, donar doncs, el nostre punt de vista sobre alguna cosa que l'altre no ens ha acabat d'entendre? Llavors sí, si veig que podem discutir d'una manera, llavors sí que hauríem d'anar a la tercera pregunta, com discutim, no? De quina manera diem les coses.
També podríem parlar de on ens porta la discussió,
sí,
no?
I una matisació interessantíssima que ha fet la Xènia. I per què? O sigui, aleshores, si com discutim és de manera assenyada, civilitzada i respectuosa, segurament la definició operativa ja no seria discutir, ja seria parlar.
Clar.
Ja seria canviar o intercanviar punts de vista. Discutir
sí.
Quasi sempre implica la necessitat d'imposar el nostre criteri per sobre del de l'altre.
Però això el que vol dir és que parlem sense escoltar-nos, en definitiva, no?
Moltes vegades, sí, moltes vegades, amb aquesta definició de discutir, sí, és jo vull que tothom sàpiga que jo tinc la raó i la raó per sobre de tot. És a dir, allò de que prefereixes ser feliç abans que tenir la raó, jo ja fa temps que ho he assumit, però hi ha molta gent que encara no, que prefereix tenir la raó abans que ser feliç i estar en pau. I allà penso que això és un error.
Segur, no, Antoni?
Sí, sí, estem en sintonia. Per això, una de les situacions amb la que vam coincidir amb la Xènia va ser quan va fer la seva presentació del llibre a una emissora competidora.
Un altre lloc, sí,
no passa res. Del nivell de la teva.
Sí.
Catalunya Ràdio.
Sí.
I per tant...
Vau coincidir allà?
Vam coincidir.
Molt bé, però vau discutir?
No.
Ah, doncs.
Mai.
Doncs
al contrari, ha quedat un feedback perquè estem amb el mateix plantejament humanista i amb una teoria de la felicitat que té a veure amb el que jo vaig proposar fa molts anys amb el meu segon llibre, La felicitat personal.
Deia la Genevieve, m'ha semblat molt interessant, que és preguntar-se amb qui discutim, no? I ella posava l'exemple d'una persona que coneixes al súper, a la cua del súper. Efectivament, segurament no té cap mena de sentit dur a terme la discussió. Però també és veritat, Xènia, que discutir amb aquella persona segurament no tindrà cap altra conseqüència que sortiràs d'allà més convençut o menys convençut del teu argument o del de l'altre i s'ha acabat el tema. I tu portaves després el cas a la parella. No? Val la pena o no val la pena discutir amb la parella? Home, les discussions de parella sovint són el desencadenant també de tot d'una situació que, vaja, no és la més envejable, no?
Sí, de cert, totes les parelles discuteixen. El que passa que unes discuteixen per conciliar-se i altres discuteixen per imposar-se. Aquest és el problema. Deia la meva àvia que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. La parella aprèn una de l'altra i per això es poden conciliar, harmonitzar, estimar i enriquir. Però, malauradament, en molts casos el que es crea és una alliteració i la persona queda subordinada al criteri de l'altra. És quan estem amb el model dominància-submissió. I aleshores aquest tampoc discuteix. Per tant, només discuteixen aquelles parelles que són molt immadures o que estan en una fase d'acoblament que, adequadament superada, les porta a l'harmonia. Per tant, el problema de la discussió és, com deia molt bé la Xènia, el per què discutim. O sigui, la solidesa que té a l'argument i la necessitat de conciliar criteris, perquè a la fila del súper no discutim per imposar criteri, que sempre és per alliberar tensions. Aquest és l'altre problema de la discussió. Allò que del desplaçament de l'agressivitat. Recordo que quan, amb el TVO sortien històries molt gràfiques que es veia que quan el cap del departament arribava a la feina i parlava malament als seus empleats, sempre algú, un subordinat, deia, veus, ja s'haurà discutit amb la seva dona. O sigui, desplaçaven l'agressivitat. Per això, quan tu estàs bé, la tendència a discutir minva, i quan estàs malament, evidentment augmenta.
Estàs d'acord, Xènia?
Hi estic d'acord, i també penso que a vegades és una mica difícil deixar de discutir, és a dir, per molt evolucionat que estiguis, per molt que estiguis en harmonia amb la teva parella, sempre hi haurà temes que faran una mica de... Bé, que no estarem d'acord, no?, l'un amb l'altre, i inevitablement ens portarà a discutir. I com deia, la qüestió està en com, de quina manera ens parlem l'un a l'altre. I el que jo sí que tinc molt clar, parlant de temes de parella, és que no poden quedar coses sense dir. És a dir, jo fins i tot per experiència, mira, fixa't que el meu llibre és una barreja, una combinació de grans referents de la psicologia i la filosofia que he estat llegint al llarg de molts anys, i també de la meva experiència personal, perquè jo em vaig divorciar ja del pare dels meus fills. Vull dir que, imagina't, et puc dir que efectivament penso que no hi poden quedar coses a dins, perquè al final exploten de la pitjor manera. I, a més, els buits en la comunicació sempre els omple la negativitat. Mai una cosa que ha quedat sense dir s'omplirà de coses boniques. És a dir, sóc partidària de sempre parlar les coses bé, però no guardar-nos coses perquè l'altre no se senti ofès o no se senti malament. Si hi ha una cosa que l'hem de dir, penso que l'hem de poder dir, i si fins i tot això porta a una petita discussió, serà millor que no el detonant que podria ser al cap de dies d'haver estat emmagatzemant aquesta sensació a dins.
De tota manera, segurament una conclusió a la que pot arribar molta gent és que cal que aprenguem també a parlar bé, no?
Sí, i com es diuen les coses? No es pot dissociar el fons de la forma.
I com s'escolten, no?
Sí.
És a dir, perquè segurament hi ha molt prejudici també a l'hora d'escoltar.
Mira,
no?
Hi ha una frase de Machado, antològica, diu: "Ayudarme a comprender lo que os digo y os lo explicaré mejor". Si tu em vols escoltar, Toni, I és que jo m'explicaré millor, clar, perquè veig que tu estàs en disposició receptiva. La Xènia ha fet una aportació interessantíssima. Les parelles que per evitar la discussió deixen de comunicar-se, això porta precisament a la incomunicació al distanciament i el distanciament al desenamorament. Ara, curiosament, hi ha moltes parelles, sobretot les de segona generació, que pacten temes que saben que poden ser potencialment conflictius i aleshores discuteixen no amagar-se les coses, sinó que l'última paraula la té el que té més a veure amb el tema que genera la discrepància o el contenciós. Per exemple, si tu tens una segona parella, pactes amb la teva segona parella les coses com tu resoldràs de la teva relació anterior. Mm-hmm. I si ella té una primera parella, ella decidirà sobre el que té a veure amb els seus fills o amb el seu marit i tu amb el que té a veure amb la teva dona, la teva parella i els teus fills.
Clar, clar. Xènia, tenir sort a la vida depèn de tu. Explica'ns una mica què és aquest llibre.
Sí, mira, és una oda al poder personal que tenim tots de responsabilitat i d'actuar a la vida amb proactivitat perquè les coses ens vagin bé i perquè ens passin coses bones. Al final és una mica una visió estoica de la societat i de la nostra manera d'actuar, del nostre potencial per crear una vida que ens favoreixi. I com? Doncs tenim molt clar que hi ha moltes coses que depenen de nosaltres i unes poquetes que no. I aquestes poquetes són les que a vegades nosaltres ens obsessionem amb elles, no? Per exemple, la pandèmia no depèn de nosaltres. Doncs no ens obsessionem amb això, però això és un exemple, com t'en dic qualsevol altre, que són coses que ja veus que tu no hi tens a fer, és a dir, és així i punt. Però són poques coses i a vegades ens quedem allà enquistats. I davant d'aquestes coses o podem ho acceptar o llavors, si realment són coses que sí que estan al nostre control, doncs canviar-les, no? I és una mica aquesta visió de poder personal, de poder proactivament crear la nostra realitat de la millor manera i de la manera que ens pugui anar bé a nosaltres i també al nostre voltant, perquè també és una visió molt, penso, molt empàtica, pensant en els que ens envolten, que al final, si nosaltres estem bé, normalment els que ens envolten també ho estaran.
L'Antoni volia dir alguna cosa.
Sí, que és un plantejament que sintonizo perfectament. De fet, en un dels meus aforismes dic que la felicitat depèn més de com portem les coses, de que no pas com són les coses. O sigui, ser feliç amb els moments dolços de la vida, això és molt fàcil, per això servim tots. Però hi ha un tipus de felicitat que només es pot viure amb els mals moments, i és la satisfacció de portar bé el mal moment. És un tipus de felicitat al servei de la maduració personal.
Però la pregunta que segur que s'està formulant la gent que ens escolta, i això com es fa? És a dir, perquè hi ha moltes vegades que, sí, que els pensaments venen sols.
Sí, sí, és més, els hem d'acceptar. Jo no soc partidari de rebutjar els pensaments. Aplico el principi d'acceptació superadora. Evidentment, cada un té el seu model. La Xènia et parlarà del seu. El meu és el que jo vaig proposar a partir de que vaig crear la teràpia vital, que ja fa quasi 20 anys que vaig crear el meu model terapèutic, i té tres eines bàsiques, que és el diàleg intern, les conductes d'autoafirmació i el patiment productiu. Diàleg intern, conciliar les discrepàncies que tinc en mi mateix entre el principi de plaer, el principi de realitat, i a partir d'aquí decidir què he de fer per acceptar millor les coses o per canviar allò que no puc acceptar. I això són les conductes d'autoafirmació. I el tercer requisit, això, el valor que té la gestió positiva dels mals moments de la vida.
Xènia, això es pot aprendre? És a dir, nosaltres podem aprendre que per molt que el que ens envolta sigui molt complicat, podem fer una bona gestió i podem permetre que ens afecti fins a un punt concret i després doncs viure molt més feliços?
Totalment, sí. De fet, fins fa unes dècades es pensava que el cervell era tal qual com naixia, ja es quedava per tota la vida. Però la neuroplasticitat ha demostrat que tu pots entrenar el teu cervell, que les connexions neuronals canvien depenent de com tu en fas ús. Per tant, hi ha molts exercicis per ajudar-nos a enfocar-nos en les coses bones de la vida, i quan comencem a fixar-nos en aquestes coses bones,
cada vegada en veiem més. I el nostre cervell va orientant-se de la seva negativitat, perquè inherentment el cervell, penso, i ens ho confirmarà l'Antoni, que és sempre amb una tendència una mica més negativa, el cervell de l'ésser humà, va enfocant-se cada vegada més cap a l'optimisme. I de veure coses bones, al final, és el que es va repetint més a la vida, perquè allà on tu poses l'atenció, allà és el que es multiplica a la teva vida. Un petit exercici que podem recomanar als oients, que és molt fàcil i penso que és bastant... Per lo fàcil que és, penso que aporta molts beneficis. És una cosa que sempre recomano, que és tenir a la tauleta de nit una petita llibreta, que és un diari de gratitud. I cada nit, abans d'anar a dormir, apuntar tres cosetes del dia que ens han fet feliços. O no cal que siguin del dia, pot ser de la vida en general. És a dir, soc feliç perquè tinc dos fills meravellosos, no?, per exemple. Doncs, a base d'entrenar el nostre cervell durant el dia a pensar en quines tres coses bones escriurem al final del dia, el cervell aprèn a buscar aquestes coses, en comptes d'estar-se centrant en les coses dolentes, perquè podríem tenir aquesta tendència de sempre veure el pitjor de qualsevol situació, de qualsevol persona. Aquest és un exercici que permet enfocar-se en allò que és bo, en allò que és òptim, diguéssim, que ens fa bé, que ens fa veure el cantó bonic de la vida, i entrenar el cervell perquè vegi cada vegada més coses així.
Si realment, Xènia, arribem a assolir un grau de ductilitat, fins i tot el nostre cervell, que aconsegueixi fer això, esdevenim autènticament...
Mestres de nosaltres
mateixos. Mestres de nosaltres mateixos, em sembla una molt bona manera de dir-ho, no? És a dir, que els altres diguin el que vulguin, que els altres facin el que vulguin, que jo estic bé.
Jo penso que sí, no sé què ens dirà l'Antoni, però penso que,
sí, sí.
A veure, no serà un camí de roses.
No, és recomanable, sempre... sí. El que diu la Xènia sí. És útil, és pràctic, és factible i fàcilment realitzable. De fet, amb el meu model, això serien conductes d'autoafirmació. Prendre consciència d'aquelles coses que tu has resolt adaptativament o iniciatives que has pres. I, evidentment, la plasticitat neuronal fa que si jo me n'adono que jo em puc ajudar a mi mateix, estic creant una tendència positiva al respecte.
Clar.
Per això existeixen les profecies autocomplidores, positives i negatives.
Sí.
Si jo dic, jo ho puc resoldre, m'estic ajudant a resoldre. Si dic, això no té solució, m'estic ajudant a llançar la tovallola sense suar-la. La qual cosa no vol dir que, arribat un determinat moment, un se n'adoni que... no pot anar més enllà per aquell camí. Per això, metafòricament, jo dic que és cert que podem llançar la tovallola, però aprenem més si primer la suem. Si jo suo la tovallola i després veig que no tinc resultats, aleshores he de canviar de drecera, agafar una altra tovallola i tornar a suar.
Xènia, ens agrada molt que estiguis avui a nosaltres. Tenir sort a la vida depèn de tu. És el llibre de la Xènia Vives que hem entès que havia d'estar present al nostre programa. Moltíssimes gràcies. Gràcies de veritat, Xènia.
Bueno,
enhorabona, bona tarda. Dos minuts a les cinc. Estic pensant què sap més greu. Si dir-li a una persona que no pensem discutir amb ella o que ens ho diguin a nosaltres.
Sí.
Uf, t'ha passat alguna vegada?
Sí,
algú que et deixa per impossible?
Això és... les dues coses són certes. Si tu ets prou madur, resulta que és molt difícil que la gent et digui a tu que no vol discutir amb tu, perquè com tu ja no estàs discutint amb ell.
Clar, clar.
I aleshores tu portes bé... és més, jo he tingut situacions en què per evitar discussions he donat la raó en circumstàncies socials superficials a persones que a mi em sembla que tenien un enfocament no massa madur d'una determinada situació. Però el problema és que si tu estàs prou bé amb tu, això no et sap greu. De la mateixa manera que tu pots jugar un partit de tennis i que tens dubtes de si una pilota ha entrat o no ha entrat i tu tens la deferència de dir-li a l'altre, escolta, és bona, perquè tu no necessites sentir-te guanyador perquè guanyes una partida, sinó que ets guanyador quan amb el conjunt de la teva vida te n'adones que estàs guanyant la gran partida, que és la partida de la vida.
És que moltes vegades estem jugant al joc de les victòries amb gent que no ens importa absolutament res.
I ja està.
No? I que es queda allà després i que te'n vas a casa amb l'adrenalina. Potser sí que és veritat, això que comentes, una mica la línia del que deies abans de la discussió de cotxe o d'aquell primer comentari una mica fort, no? Que anem tan a tope a la vida.
Mira,
no? Que...
amb el meu primer llibre, El canvi psicològic,
sí.
Un dels aforismes dels consells pràctics pel canvi psicològic era pedir perdón aun teniendo razón.
Antoni Bolinches, si no vens ens hauràs de demanar molt perdó, sí.
No, perquè aquí estaré.
En 15 dies. Gràcies, Antoni. Fins aleshores, arribem a les 5 de la tarda. Fem una petita pausa i després no s'ho perdin, perquè ens endinsem en el rellotge que ens porta tal setmana com aquesta. Fins d'aquí un moment.